Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER. Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 4:15 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Són les 11:25. Rosa Barceló, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'una setmana... Bueno, anava d'una setmana, però no, ens vam veure el dijous, per tant. Ja hi tornem a ser aquí altre cop.
Sí.
El dijous que ens comentaves, doncs, aquest llibret dels receptes per al benestar, que sorgeix precisament des d'aquest espai. I no sé, Rosa, si durant aquests dies ja has rebut alguna felicitació o algun comentari o alguna crítica respecte al llibre.
Estem oberts a tot, a les crítiques constructives per aprendre, per aprendre, i a les crítiques no constructives que formen part també d'aquesta vida, no? No, en principi, com és el cap de setmana, pues, cadascú està dedicat a altres coses, però bueno, les persones que han col·laborat i que m'he anat trobant, bueno, en principi estan contentes per la, bueno, pel llibret en si i com s'ha estructurat i s'ha fet, no? Però, bueno, ja el que dèiem l'altre dia, l'objectiu és molt humil, eh? Si en alguna persona li mou alguna cosa, l'ajuda en alguna cosa, li reforça, li dona seguretat amb alguna línia que s'ha marcat, pues ja estem satisfets, no? L'important és, bueno, petita cosa que faci, ja és bo.
Aquest és l'objectiu. Bé, doncs, avui hem de parlar de més coses a Receptes per al Benestar. Precisament la setmana passada ho comentàvem, Rosa, que abans d'acabar l'any vam rebre una petició d'un dels nostres oients i avui és el dia, doncs, en la que donarem resposta a aquesta petició que ens feia. Recordem-la, si et sembla.
És un tema complicat, és un tema que es podria enfocar de moltes maneres, que són els conflictes amb les relacions familiars. Jo he intentat... bueno, expressar-ho des del meu punt de vista, però insisteixo, és un tema que a la millor se poden veure de moltes altres maneres. El tema de... dins la família hi caben tot tipus de dinàmiques, des de les més altruistes i de generoses fins a les més mesquines i hòstils, perquè tot i cap perquè compartim més temps, perquè compartim interessos i perquè estem junts. És més fàcil, que jo sempre dic que és més fàcil enfadar-me amb la persona que tinc a la vora que en un senyor que no conec de res, no? Per tant, aquestes dinàmiques, insisteixo, des de les més generoses a les més hòstils, se donen dintre de l'entorn familiar, se maltracta dintre de l'entorn familiar i es protegeix dintre de l'entorn familiar, no? Si definim el conflicte com una situació de desacord entre dos o més persones en què cada una de les persones implicades presenta interessos i posicions contraposades, entendrem que els conflictes són freqüents i normals perquè, com a persones diferents que som, també tenim valors, desitjos i necessitats diferents. Per tant, i ho hem d'entendre així perquè això és el que ens donarà benestar, podem dir que els conflictes són inevitables i és bo, insisteixo, que ho acceptem així, formen part de la vida. I el que hem de fer les persones és aprendre a resoldre'ls d'una manera constructiva. La vida sense conflictes no existeix. No ho és, no és així. La vida és conflictes. Conflictes dintre de l'entorn familiar i en tots els entorns que ens movem. El que hem de saber és resoldre'ls d'una manera constructiva.
I de diferent tipus.
Sí, cada conflicte és diferent, però no deixa de ser un conflicte, un desacord entre persones. Si ho entenem així i afrontem, independentment del resultat, perquè jo puc afrontar el conflicte i el resultat no sé el que voldria, però si els afrontem, ens sentirem millor. Perquè si no ho fem o ho gestionem malament, o ho fem malament, es produeixen tot tipus de sentiments negatius, evidentment, com per exemple, pues, ansietat, impotència, confusió, sensació de soledat, sensació sobretot de que no m'entenen les altres persones, empipament i ressentiment, o conductes que poden anar des de l'agressivitat, la violència o la inhibició i postergació. Postergació és, hi ha una paraula que vol dir postergació, que és procrastinació, que hi ha un llibre d'això molt interessant que algun dia en podríem parlar, que és la procrastinació. Procrastinació és,
què és això?
Deixar de fer, no resoldre, ja ho farem, ja, deixar de fer les coses, ja
passar,
ho farem demà,
eh?
Ja ho farem demà, com si el temps mos ho solucionés, i el temps no soluciona els conflictes, els problemes hem d'afrontar-los nosaltres, no? Clar, si els conflictes són inevitables, si no els afrontem o els afrontem malament, generen totes aquestes sensacions i sentiments negatius i conductes no adequades, i a més afegim que els tenim dintre de l'entorn familiar, Déu-n'hi-do, fa mal, fa mal. Què fem les persones? A vegades actuem de tres maneres, que és el que no hauríem de fer. Què és? Fugim dels conflictes, no els afrontem. Per què? Perquè tenim por a perdre el que tenim. I com que tenim por a perdre el que tenim, cedim amb les persones. Diu, és que si li dic el que penso, ja no em vindrà a veure més, o s'enfadarà, o no em portarà el net. Com que tenim por a perdre l'afecte, a perdre el contacte amb les persones que ens són importants, a vegades cedim, no entrem en conflicte o no resolem el conflicte perquè ens fa por perdre allò que tenim. És que si li dic el que penso, aquesta frase l'hem sentit moltes vegades, és que si li dic el que penso, igual no em vindré a veure més. Claro, A vegades el que fem, que tampoc hauríem de fer, és exigir en agressivitat i en violència que els altres facin allò que nosaltres volem. Bueno, potser sí que si tu m'exigeixes que et vindré a veure, potser sí que et vindré a veure, però no des de l'afecte. Te vindré a veure perquè em fa por que m'esbronquis, me fa por que me tractis malament. I a vegades el que fem és aguantem, traguem, no diem res, fem veure que no ho hem vist, dissimulem, ho racionalitzem pensant que no té importància, i un dia no puc més i aquell dia exploto de mala manera i malament, perquè és una reacció a la meva submissió. Aguanto per por, callo perquè no t'enfadis, no dic res perquè mira, és igual, jo perdo perquè... Però arriba un moment que hasta que el que aguanta, hasta que el que fa veure que no... Que no passa res, aquell dia peta, i aquell dia peta malament, no? Per tant, ni hem de ser submisos, ni hem de ser agressius, ni hem de fer veure que no ho veiem, i un dia sense més ni més peta. Els conflictes s'han d'afrontar i els hem de resoldre, Insisteixo, si els tenim dintre de l'ambient familiar, encara es barregen més emocions, i a vegades entrem en una desesperació, en un estat de desesperació, perquè és allò que dius, és que perds la fe en la humanitat, no? Mai, jo no vull saber res de ningú, perquè si els de meva casa, els de dins, me fan això, què puc esperar de les altres persones? Bueno, no fem generalitzacions excessives, això se diu generalitzacions excessives, és a dir, m'excedeixo en fer una generalització. El que he de fer és saber en qui puc confiar i en qui no puc confiar. Me'n recordo un exemple, un adolescent que me va dir, Rosa, mira, és que he confiat en un amic, li he confiat un secret que pensava que no ho diria i m'ha traït la confiança. Estava decebut, estava decepcionat, evidentment.
Depèn de quin secret, imagino, també, no?
Sí, però bueno, és igual, quan confies en algú per poca cosa que siguis i després te traeix la confiança, sempre un abans i un després, aquesta persona ja te la mires d'una altra manera. Costa, Jo, els adolescents, la gent jove, sempre els dic, bueno, a veure, què podem aprendre? Tot això, el que ha passat, ha passat. La emoció adequada és estar decebut i estar una mica trist perquè t'han traït la confiança, és normal. Però ara n'hem d'aprendre alguna cosa de tot això. Mira, doncs puc aprendre que no puc confiar en ningú. No. Jo li deia, no. Diu, com que no? No. El que has après és que no pots confiar en aquesta persona. Abans de tornar a confiar-li algun secret amb aquesta persona, pensa-t'ho bé, perquè aquí sí que has après això, però en ningú no. No podem fer generalitzacions excessives de perquè una persona en un moment determinat ens ha traït, no confiar en ningú més, no aïllar-nos, perquè no és la solució. Jo aquí, que he après és que en aquesta persona, entre cometes, no hi puc confiar, fins que es demostri el contrari, però no la humanitat. Quan entrem dintre la família, quan els conflictes els tenim molt a prop, ens passa això, que perdem la fe en la humanitat, perquè dius, bueno, si aquí no puc, en qui puc confiar, no? Per tant, tot és més complicat, el conflicte és més difícil. Jo entenc que resoldre'l és més complicat. Què hem de fer, doncs? Què hem de fer? O sigui, dit, el que hem de fer és afrontar els conflictes. I si es donen dintre la família, dintre la família. I si es donen fora, fora, allà ens se donin. Què hem de fer? Pues defensar els nostres interessos respectant els dels altres. I com ho hem de fer? Pues hem d'aprendre a negociar, hem d'aprendre a resoldre el problema de la millor manera possible, amb les persones implicades, perquè tots puguem guanyar, perquè tots puguem sortir reforçats. Evidentment, cedint sempre alguna cosa canvi, perquè si tu i jo, tu vols anar a la platja, jo vull anar a la muntanya, per dir-te alguna cosa, i no ens posem d'acord, doncs a la millor podem trobar un lloc que ens agradi els dos, però jo cedeixo la part de que m'hagués agradat anar en un puesto i tu la de l'altre, no? Si és un problema econòmic, tots dos hem de guanyar, però tots dos probablement ens costi alguna cosa, no? Clar, esta és una gran assignatura. Penso que a negociar i a resoldre conflictes, assignatura pendent, me n'haurien d'ensenyar. Me n'haurien d'ensenyar a les persones. També un dia podem parlar de com negociar i com aquestes coses. Clar, sí, clar, si les dues persones som raonables, podem arribar a un acord que ens beneficia a tots dos. Tots dos guanyem a costa de que tots cedim alguna cosa. Però clar, el conflicte moltes vegades hem de dir, sí, vale, però i si els altres no volen cedir? I si els altres ho volen tot? És aquí on hi ha el conflicte, no? Si els altres no són raonables, evidentment, a vegades, el que s'ha de fer és buscar ajuda i buscar solucions diferents a la de tu i jo. I aquí és on apareixen, doncs, bueno, des d'un amic que ens pot ajudar a resoldre el conflicte fins a les negociacions, a les figures aquestes que han sortit ara de la mediació, que resol conflictes entre empreses o entre persones, fins i tot els camins legals que tenim. Si jo he de defensar els meus interessos i l'única manera que els puc defensar és a través d'un advocat o a través de la justícia, però endavant. Este camí és, si no hi ha manera de resoldre els conflictes a nivell personal, hem de buscar els camins legals, no agredir, no punxar-li les rodes, sinó els camins legals que puguin aportar a trobar una decisió. Però inclús així, a vegades, buscant els camins legals i buscant decisions, les coses no surten com voldrien, perquè la vida no és justa. I aquesta és una altra de les creences que hem d'acceptar. Hi ha moltes vegades en consulta me sento i dic, Rosa, és que la vida no és justa. Sí, no ho és justa, perquè si fos justa moltes coses no passarien. I hem d'aprendre a viure amb això. Hem d'intentar ser tots els justos que puguem, però que la vida moltes vegades no és justa, perquè hi ha coses que no són justes i fent les coses bé a vegades no t'hi surten. I aquesta és una de les creences que hem de compartir i hem de tindre. És a dir, jo puc fer les coses bé, intentar negociar bé, intentar buscar els camins adequats, intentar resoldre el problema, però que no m'hi vagi bé. I ho he d'acceptar, perquè la vida, insisteixo, no és justa. I quan ja he fet tot el que havia de fer, independentment de que m'hagi anat bé o no, s'ha acabat. El que he de fer és tancar la carpeta, tancar el conflicte amb aquella persona, sigui de la família o sigui el que sigui, i si pot ser, posar distància. És un recurs que a vegades és necessari. A vegades és necessari. Si una persona ens fa mal, sigui d'allí en sigui, de la família o de fora de la família, jo m'he de protegir, igual que em protegiria si me tiressis pedres al cap, no? Pues és lo mateix, si tenim persones tòxiques, persones perjudicials a la nostra vida, sigui que sigui, de dir, és que tinc un germà, a vegades ho he sentit moltes vegades en consulta, no? Un germà pues, que té un problema i està abusant de nosaltres, o un tio que me pren diners per aquestes coses, mos hem de protegir, perquè si no al final sucumbirem el tio, el germà i tots. És molt dur, insisteixo, ara ho parlo així, però igual, és una conducta, hem de tindre una conducta protectora davant aquelles persones que ens fan mal. I a vegades, si ja hem fet tot el que havíem de fer, tanquem la carpeta, posem la distància, perquè és la nostra responsabilitat, perquè si ens centrem i centrar-nos en relacions més sanes i en relacions més adequades. El que diuen, en aquest no pots confiar, però en d'altres sí. Perquè si no, què ens queda? Ens queda un ressentiment, ens queda una amarga, ens amarguem i carreguem amb la motxilla del ressentiment per tot arreu. I no ens ajuda a estar bé. Aquesta persona, cada vegada que la vegi, cada vegada que penso, cada vegada que em recordo, me genera un malestar a mi, me fa mal a mi. L'altra persona no sé què li passa, però a mi em fa mal, no? Per tant, no ressentir-nos, que no se'ns enquisti aquell mal rotllo amb les persones que, per les raons que siguin, ens han fet mal, sigui de la família el que sigui, i a partir d'aquí centrar-nos, deixar la motxilla i centrar-nos en les persones que sí, que valen la pena, no? Però si en algun moment determinat tenim enquistat algun ressentiment vers alguna persona que ens ha fet mal, és important seguir aquestes 4 o 5 pautes, no? Admetre-ho, no negar-ho, una vegada es neguem, no, si no tinc cap problema, però tenim actituds sarcàstiques, cíniques, fem comentaris negatius a aquella persona, cada vegada que el veiem sona el nom, que encara no té per què ser ell, però té el mateix nom, a mi se me mou per dins. Això vol dir que tinc ressentiment, que aquella persona m'ha fet mal, no hem pogut arribar a un acord i estic ressentida. Admetre-ho, no passa res. Treballar la ràbia pel camí adequat, que vol dir que, bueno, fer tot el que volia fer per resoldre el problema, però que si no he pogut defensar els meus interessos, si no li he pogut posar límits, si m'ha envaït, li he posat límits i me'ls ha saltat, distància, sigui qui sigui. A vegades va bé ser flexible, intentar veure les coses des del punt de vista de l'altra persona, i de dir, ell tindrà els seus motius pel que ha fet les coses. Acceptar que la frustració forma part de la vida i que la vida no és justa, dir, però ell tindrà els seus motius, jo no els comparteixo, m'ha fet mal, la vida no és justa, ell que faci, o ella, que sigui la persona que faci el que hagi de fer, i si la vida no és justa, nosaltres tampoc som una excepció i a la vida ens passaran coses que no seran justes. Centrar-nos en assumir la nostra responsabilitat i l'energia en fer o en estar o en buscar relacions sanes amb les persones adequades, l'energia no d'anar cap a pensar en ressentiment lo malament que m'han tractat, sinó l'energia d'anar amb d'altres persones que sí que m'han tractat bé, el que diem el radar positiu ha d'anar, per defecte se'ns activa el negatiu, me'n vaig cap al qui m'ha fet mal. Jo, amb voluntat, he d'activar el radar positiu i la meva atenció ha d'anar focalitzada cap a aquelles persones que m'han tractat bé i que sí que són persones que valen la pena estar. I una frase que va molt bé per a si mai tenim algun tipus de ressentiment, quan mos ve aquella pujada, diu, ostres, de dir, m'és igual perquè ho ha fet, tinc coses molt més importants en les que pensar i en les que fer. Repetir-nos aquesta frase en aquell moment que ens puja, és que em va fer, no, tinc coses,
treure la importància.
Clar, no, però és que sí, m'és igual, no sé per què ho va fer, les seves raons tindrà, però me volia fer mal, no ho sé, ella sabrà o ell sabrà, jo tinc coses molt més importants en les que pensar i a les que dedicar-me, a les que fer, coses més constructives, més positives. Aquesta frase t'aïlla, te trau del radar negatiu i te'n va al positiu, i centrar-nos en coses més importants i en les relacions sanes que tenim i les persones que van valer la pena, no estar patint per qui m'ha fet mal, no? En tot i això insisteixo, és fàcil, això és la teoria, jo ja ho sé. Ja saps, la meva segona part és anar a la teoria amb una bona, anar a la pràctica amb una bona teoria és anar més ben preparat, però què és l'única manera? Perquè si no mos enquista, mos obsessionem amb aquelles persones que mos han fet mal i no podem estar, no som capaços de veure lo bo de la vida, mos anem sempre amb allò que m'ha fet mal, no? En aquella persona que m'ha fet mal, i és difícil que pugui jo tirar endavant i valorar altres coses. Per tant, hem de fer un treball de no negar si algú ens ha fet mal, i si és dins de la nostra família encara més. Si hem fet tot el que havíem de fer, acceptar-ho, tancar la carpeta, si convé posar distàncies, i a partir d'aquí intentar valorar els aspectes positius, no? D'aquests temes, mireu si tenen anys, que hi ha l'Aristòtil, quan jo estudiava Aristòtil, filòsof grec, que és del 384 abans de Crist, hem tornat als clàssics, al 322 abans de Crist.
És la moda, tornar enrere,
a
lo retro.
No, jo ho diria perquè estos temes que són contundents...
Si venen de fa anys, eh?
Sí, abans de Crist, el 384, l'Aristòtil ja va dir.
I no ens en sortim.
No. Tecnològicament, jo sempre dic que tecnològicament hem avançat molt. Humanament, no. Igual que l'Aristòtil.
Sí.
Deia el següent, diu, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. És a dir, ell ja entenia que els conflictes formen part de la vida, però el que hem de saber és resoldre'ls d'una manera adequada. I si no podem, perquè hem fet tot el que havíem de fer, tanquem carpeta, que no se mos enquista el ressentiment i tirar endavant amb la nostra vida, amb allò que sí que tenim.
Bé, doncs, hem d'anar anys i anys enrere abans de Crist per a trobar les respostes del nostre dia a dia, eh, Rosa?
Sí, però curiós, sembla ser que mos costa aprendre segons quines sí, coses, sí. Eh? Sí.
Molt bé, doncs, amb aquesta reflexió final ho deixem aquí. La setmana vinent, Rosa, seguirem parlant.